Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Núria García.
Primeres declaracions als jutjats de Sabadell per la querella d'Esmanza contra diversos membres del govern i tècnics municipals. Aleix Graell, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Perarnau, ha donat el tret de sortida a les compareixences aquest matí per suposada prevaricació. En declaracions posteriors, el regidor ha tornat a defensar la funció de control que té l'obligació de fer el govern sobre Esmanza, encarregada de la recollida d'escombraries i de la neteja viària. I també ha assegurat que així ho fa saber a la jutgessa del cas.
Entenem que va per la via penal amb un altre objectiu, que és el d'obstaculitzar la tasca que tenim o el deure que tenim l'administració, i per això no ho compartim, però en tot cas, si trobem en aquesta situació, nosaltres el que defensarem i hem defensat davant de la jutge és que aquesta actuació nostra es correspon al nostre deure d'exercir aquest control de la concessió.
Les següents declaracions seran dijous, dia en què hi ha previstes les del regidor Xavi Guerrero i també l'exregidor Albert Boada. El dia 31 de maig serà el torn de l'alcalde Matías Arracán.
Altres titulars de la jornada: aturada estatal de jutges i fiscals per reclamar millores en el sector.
Entre les demandes sobre la taula hi ha la modernització de la justícia, més independència judicial i una millora de les condicions de feina. La vaga ha estat secundada per 4 associacions de jutges i 3 més de fiscals.
La segona edició del projecte Acordant per acostar la formació musical a famílies amb pocs recursos creix en nombre d'alumnes.
Enguany hem participat 140 estudiants de quart i cinquè de primària de les escoles Joaquim Blume i Agnès Armengol. Per demostrar el que han après, avui han organitzat un concert a la plaça Sant Roc.
Al lateral del centre d'esports, Dani Gómez confia estar recuperat del tot abans no comenci la pròxima temporada.
Gómez, que s'acaba d'operar del genoll, encara però no té la continuïtat garantida, tot i que ha estat un dels homes claus en els esquemes de Toni Saligrat aquesta temporada.
Abans en el servei se rebé una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Comencem per la previsió del temps. Visió que ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, el Pere Cladera. Molt bona tarda.
Bona tarda. Els xàfecs i les tempestes són protagonistes en alguns sectors de les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i comarques també de Barcelona, sobretot en zones interiors, tot i que no descartem que al llarg d'aquestes pròximes hores algun d'aquests ruixats de manera més residual també pugui arribar a alguns punts de la costa de Barcelona o també de la Costa Brava. Però, com dèiem, els més importants cap a les comarques interiors de Barcelona, comarques interiors de Girona i també cap al sector del Prepirineu de Lleida, i continuarem al llarg d'aquestes immediates hores amb aquesta tendència. Difícilment plourà cap al Pla de Lleida i també en alguns sectors de les comarques interiors de Tarragona és més difícil que ho faci, tot i que no és del tot impossible que de manera aïllada acabi caient algun ruixat. De cara a demà parlarem encara d'una mica d'inestabilitat, però clarament menys que avui. En tot cas, demà a la tarda els ruixats només quedarien restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. No descartem també en alguns punts de les comarques interiors de Girona, però en conjunt el sol acabarà sent el gran protagonista i les temperatures que començaran a pujar i ho faran d'una manera bastant evident al llarg de la setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens fixem ara en la situació a les carreteres catalanes. Ara mateix hi ha alguns problemes a la C-58, a l'autopista del Vallès. Concretament hi ha 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Montcada i Reixac i en direcció a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, els membres del govern implicats en el cas Esmanza confien en l'arxivament del procediment un cop la jutge instructora escolti les seves explicacions. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Perarnau, ha obert aquest matí la ronda de declaracions als jutjats de Sabadell per presumpta prevaricació. Tot plegat després d'una querella presentada per Esmanza, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària.
Després de la compareixença, Lluís Perarnau assegura tenir bones sensacions i creu que la jutgessa acabarà tancant la causa oberta contra ell, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, l'alcalde Matías Arracán, l'exregidor Albert Boada i també 3 tècnics municipals i l'assessor extern Jordi Colomer.
En principi, em sembla que la causa no és declarada complexa, per tant, jo crec que això hi ha un termini de 6 mesos d'instrucció i, no sé, en tot cas, pot ser que... Jo crec que esperem que després de les declaracions acabi amb un sobreseïment. Avui hem declarat jo com a regidor i 4 tècnics, dijous la resta de regidors, dia 31 l'alcalde. Nosaltres donarem totes les explicacions. Crec que està molt clar i molt justificat que nosaltres exercim aquest deure de control i exigim aquest compliment del contracte. Estem vetllant per l'interès públic, per recursos que són de totes.
Per Arnau ha aprofitat en una entrevista al Notícies Migdia per tornar a carregar contra l'estratègia d'Esmatza. Afirma que no era necessari arribar a la via penal per resoldre el conflicte i també insisteix que el govern té l'obligació de controlar que es presti un bon servei a la ciutat.
Qualsevol administració, i entenc que qualsevol govern de qualsevol signe, en les seves obligacions, en els seus deures, està a exigir aquest compliment del contracte, aquest compliment de les condicions que hi ha del servei, i això és el que estem fent. Llavors, bueno, l'empresa doncs utilitza la via de la querella per intentar obstaculitzar aquest control. Bueno, vull dir, ja respon a una determinada dinàmica que es ve en la que era l'empresa la que portava la paella pel mànec i no el servei, no era l'Ajuntament el que tenia la paella pel mànec. Això nosaltres ho estem invertint, o és la nostra voluntat és invertir-lo.
Per Arnau, juntament amb 3 tècnics municipals, ha donat el tret de sortida a les declaracions. Les següents compareixences seran de Guerrero, Boada i l'assessor Jordi Colomer el pròxim dijous. Pel que fa a la declaració de l'alcalde Matías Serracant, finalment s'ha endarrerit fins al 31 de maig.
Amb motiu de les declaracions, una 30ena de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats de l'Eix Macià convocades per la Crida i la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics.
Entre les cares conegudes que s'han deixat veure hi havia la de Laia Estrada, membre de la Secretariat Nacional de la CUP, així com la de la diputada dels anticapitalistes al Parlament, Maria Sirvent. Totes dues han lamentat que les persones que lluiten contra la corrupció hagin de donar explicacions a la justícia per fer-ho.
El que ens trobem és que nosaltres, la CUP, que no tenim casos de corrupció, que no tenim regidors i regidores que se'ls pot acusar de corrupció, ens trobem amb argúcies d'aquesta mena per entorpir les propostes i l'acció política transformadora. I és una autèntica guerra bruta en la qual ens intenten llançar justament l'arma que nosaltres hem fet servir, que ha estat destapar la corrupció en moltíssimes ocasions. De fet, tenim la major part dels casos de corrupció que hem denunciat aturats perquè la Fiscalia de l'Estat espanyol només fa que perseguir l'independentisme.
Tant la legislació actual com el sistema judicial es posa de part dels interessos d'aquestes poques que fan negoci amb els serveis comuns, amb els béns públics, i que els gestionen en base a la lògica mercantil i no pas en base als interessos de la comunitat i als interessos de les persones, i que volen fer negoci precisament amb aquests béns comuns. I quan es troben que els seus privilegis trontollen, quan es troben amb que els seus privilegis es posen en qüestió i que ja no poden fer més negoci d'aquests béns públics, doncs aleshores ens trobem amb aquestes situacions.
Els membres de l'executiu investigats també han rebut el suport d'alguns companys de govern. Els jutjats hem pogut veure Glòria Rubio, de la Crida, Joan Berlanga, Ramon Vidal i Edu Navarro, d'Unitat pel Canvi, així com també Xavier Guerrero, que declararà dijous, d'Esquerra, i també l'alcalde Matías Serracant.
Ràdio Sabadell. El peu de la notícia.
Us ho dèiem en començar, la justícia de tot l'Estat ha viscut avui una vaga de jutges i fiscals per denunciar la situació actual de la justícia, després d'un any manifestant les seves necessitats sense rebre una resposta del Ministeri de Justícia. 4 associacions de jutges i 3 més de fiscals impulsen aquesta aturada. L'objectiu és reclamar la modernització de l'administració, el reforç de la independència judicial i una millora de les condicions laborals de jutges i de fiscals.
Els professionals de la justícia consideren que l'estat del sector és insostenible, sobretot per la falta de personal. És en aquest sentit que jutges i fiscals aposten per convocar 250 places noves anuals durant 4 anys. Aquest miler de nous magistrats igualaria així a la justícia espanyola a la de la resta d'Europa, com ha explicat la portaveu a Catalunya de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Montserrat Comas.
El ciutadà ha de saber que aquí a Espanya i Catalunya la mitja de jutges per ciutadà és de 11 cada 100.000. I en canvi a la Unió Europea la mitja està en el doble, està entre 23 i 25 jutges per cada 100.000. Això també pot, una mica amb aquestes xifres s'entén el per què doncs tardem tant en poder assenyalar judicis, tardem en ocasions i el ciutadà és lògic que s'enfadi i es queixi doncs, molts mesos en dictar les sentències.
Les demandes que s'han fet avui són les mateixes que s'han posat a la palestra cada dijous durant un mes amb una aturada d'una hora al migdia, amb aturades que van obtenir un seguiment mitjà del 60% dels professionals.
I el cap de llista d'Esquerra Republicana per a les eleccions municipals de 2019 es coneixerà el pròxim 2 de juny. És la data en què culminarà el procés de primàries que acaba d'obrir la formació per triar el seu alcalde pla. Ara com ara, l'exalcalde Juli Fernández és l'únic que s'ha postulat per encapçalar la candidatura independent a la ciutat.
Les primàries d'Esquerra són obertes a tothom sempre que els candidats reuneixin un 20% dels avals de la militància o comptin amb l'aval de l'executiva. El president dels Republicans a Sabadell, Santi Valls, confia que hi hagi més d'un candidat perquè això enriquirà el procés. Sobre la figura de l'únic nom que ara mateix hi ha sobre la taula, el de Juli Fernández, Valls destaca que és una figura molt vàlida per liderar el projecte d'Esquerra 4 anys més.
Creiem que la feina que ha fet en Juli Fernández ha estat fantàstica. I evidentment creiem que és una persona capacitada per liderar el projecte d'Esquerra Republicana a la ciutat de Sabadell. Com a executiva no m'ha avalat a ningú en aquest sentit, el podem avalar amb ell perfectament, però ell ha dit que es vol presentar, per tant no fa falta que l'avali l'executiva local.
Tot i que el procés és molt similar al d'altres vegades, aquest cop sí s'ha introduït una novetat. Les votacions seran obertes a amics i simpatitzants d'Esquerra. Això vol dir que entre 350 i 400 persones estan cridades a votar a l'assemblea prevista el pròxim dia 2 de juny.
I afegim un parell de punts més. Dos apunts més en clau política. Ciutadans alerta que els punts de recàrrega elèctrica de l'Eix Macià i el Vapor Turull no estan en funcionament.
Pel Partit Taronja això és una mostra dels incompliments del govern local en qüestió de sostenibilitat i reclamen que reparin els punts el més aviat possible, ja que és un servei per a les persones que han apostat pel vehicle elèctric. Des de Ciutadans apunten que sembla que a l'alcalde no li importi la qualitat del medi ambient.
I el PSC, per la seva banda, critica que el govern local no actuï per dignificar els horts de Cal Llong propers a la Ronda Oest.
Els socialistes apunten que la zona s'ha convertit en un abocador que afavoreix els incendis com el que es va declarar ahir al vespre. Acusen el govern local de no fer res mentre avisen creix la preocupació veïnal. El PSC creu que aquestes construccions il·legals no poden estar-se a l'entrada de Sabadell.
I també us expliquem en clau de successos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó trobat a l'ecoparc de Montcada i Reixac.
Segons ha apuntat en un comunicat la policia catalana, aquesta matinada els treballadors del centre han trobat el cadàver del nen dins d'una màquina classificadora de deixalles. Segons apunta l'Agència Catalana de Notícies, el nadó podria tenir un any de vida.
Més de 140 alumnes de quart i cinquè de primària de les escoles Joaquim Blume i Agnès Armengol han demostrat avui què han après a través del programa Acordant. Ho han fet amb un concert aquest matí a la plaça Sant Roc, on han pujat a l'escenari per tocar violins, violes i també violoncels. Tot plegat després de tot el curs assajant amb la supervisió i experiència dels professionals de l'Orquestra Simfònica del Vallès i també del Conservatori de Música Municipal.
Aquest és el segon curs de l'Acordant que acosta als infants de famílies amb poc recursos l'aprenentatge d'un instrument. Després de l'èxit de la primera edició, ha duplicat el nombre de participants i d'instruments cedits amb aquesta finalitat. Els infants consultats per Ràdio Sabadell han explicat com gaudien de la música pràcticament com una afició.
Hem cantat el nostre nom i l'hem fet amb síl·labes. I cada un fa el seu nom cantant i després tocant.
M'ha agradat que hem après molt a tocar els instruments i m'agradava molt que arribessi l'hora de fer aquesta classe cada setmana.
L'actuació d'avui ha estat un primer tastet del que és tocar davant del públic, però el mes que ve els alumnes tornaran a pujar a l'escenari, en aquest cas el de la Faràndula, abans de l'últim concert de la temporada de l'OSB.
Un concert a la plaça Sant Roc donarà a conèixer precisament aquest divendres les problemàtiques dels nens de països de l'Àfrica com Moçambic, Gàmbia o el Senegal. Més de 300 alumnes de 6 escoles sabadellenques formen part del projecte Cantem Àfrica, impulsat per la Fundació Main i l'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària. La iniciativa vol convertir els infants en activistes per fer arribar a tothom la realitat d'aquests països.
El Cantem Àfrica ja fa temps que està de gira pels escenaris com el de l'Orfeó, Mallorca o Menorca. Aquest divendres arribarà a Sabadell després d'haver-se treballat molt a fons en les aules de 6 escoles participants. El president de la Fundació Main, David Rodríguez, reivindica que el Cantem Àfrica va més enllà del simple fet de cantar. També introdueix els participants a la vida del llenguatge i les problemàtiques dels infants africans. Un fet que s'aconsegueix acompanyant el cançoner format per 10 temes amb altres continguts.
El cançoner que porta també és una contextualització per poder explicar amb els infants què és el que estan parlant, què és el que estan cantant, perquè estan, realment ells canten amb els idiomes de Mozambic i amb els idiomes de Senegal, en aquest cas amb Wolof i amb Xangana i amb Swahili, vol dir que ells estan cantant amb aquests idiomes, no? Tenen les traduccions, el català, el castellà, l'anglès, perquè ho puguin treballar, a més, amb altres àrees, i després hi ha tot un seguit d'activitats curriculars que també hem incorporat en aquest cançoner, per dir-ho d'alguna manera, perquè amb altres àrees del currículum ho puguin treballar, no? D'una manera com molt més transversal.
El concert de Cantem Àfrica a Sabadell serà divendres a 2:15 del matí a la plaça Sant Roc.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Has de presentar el teu projecte a la reunió de direcció però et fa vergonya parlar en públic? Et toca defensar la tesi però tens por de quedar-te en blanc?
Supera-ho amb el curs Com convèncer amb la paraula de Sabadell Radio Lab. En dues sessions de 4 hores t'ensenyarem a expressar-te en públic amb èxits.
Curs Com convèncer amb la paraula els dies 4 i 6 de juny. Consulta preus i condicions a la web radiosabadell.fm/sbd Radio Lab.
Donem veu al teu futur.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pan de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Les 7 i pràcticament 18 minuts. Repassem l'actualitat més enllà de la ciutat. El Tribunal Alemany rebutja la petició de la Fiscalia d'ingressar Carles Puigdemont a la presó.
El magistrat també haurà d'estudiar la nova petició del Ministeri Públic per extraditar l'expresident de la Generalitat a Espanya. A més, la Fiscalia ha indicat que també prepara una nova petició d'extradició per rebel·lió que equipara els delictes alemanys d'alta traïció i alteració de l'ordre públic.
I Pablo Llarena ha denegat la sortida de presó als diputats Jordi Turull i Josep Rull.
El magistrat del Tribunal Suprem justifica la decisió amb què hi ha risc de reiteració delictiva potenciada. D'aquesta manera no hi podran assistir a la presa de possessió dels consellers prevista per demà. Sobre aquest nomenament, el ministre de Justícia, Rafael Català, ja ha dit que són una burla als catalans i que el govern n'estudia la legalitat.
I Enric Millo envia una carta als ajuntaments catalans demanant-los que mantinguin la neutralitat als espais públics.
El delegat del govern a Catalunya ha fet arribar una comunicació als alcaldes i alcaldesses fent referència a l'incident de Canet de Mar, on un grup d'ultres va retirar les creus grogues que havia instal·lat el CDR a la platja. Millo demana buidar els espais públics d'elements de caràcter partidista.
I detingut l'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.
La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí el polític del PP acusat de fer aflorar diner negre obtingut de les comissions obtingudes per les adjudicacions irregulars. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions. Zaplana també va estar investigat per l'operació Lezo.
Ja tenim a l'estudi el Joan Blanc. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Núria.
Això significa que anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem el repàs de la informació parlant de Dani Gómez, que ja treballa per accelerar la seva tornada als terrenys de joc. El lateral del Sabadell va passar pel quiròfan abans d'acabar la Lliga per guanyar temps en la seva recuperació.
L'operació va ser un èxit i, per tant, el manxec es mostra optimista amb el fet de poder començar la temporada jugant. Caldrà veure si és amb el Sabadell o no, però el que queda clar és que Dani Gómez té motius per somriure.
Sí, a ver, dentro de lo malo hemos podido ganar una semana y la verdad que bueno, era algo que había que hacer, ya bueno, estaba medio programado, entonces al final pues bueno, solo quedaba fijar un poquito la fecha dependiendo de cómo terminara el año. Al final se pudo adelantar una semana y bueno, muy contento porque la verdad que ya como comento ya fue todo bien, la recuperación está siendo buena y...
Dani Gómez ha estat un dels fix en els esquemes de Toni Saligrat amb la banqueta a la banqueta del Sabadell i cal veure si això li acaba donant la renovació amb el centre d'esports de cara a la pròxima temporada.
I el Club Esportiu Mercantil debuta aquest diumenge a la Copa de Campions Juvenil. El conjunt sabadellenc no ha tingut massa sort, ja que el rival als quarts de final serà l'Espanyol. A més, l'equip blanquiblau no afrontarà aquesta competició amb els jugadors de Lliga Nacional, sinó que ho farà amb els de Divisió d'Honor.
Una circumstància que complica encara més les opcions dels nois de Dani Fernández. No tenen l'obligació d'arribar lluny a aquesta Copa de Campions, però sí que volen ser competitius. En aquest sentit, el tècnic del Mercantil creu que jugar contra un rival de Divisió d'Honor ha de ser un al·licient més pels seus nois.
Ja era un rival complicat, toqués qui toqués, i tocava la GAM, que ha quedat segona Lliga Nacional, doncs també era un rival molt complicat, però jugar contra un dels equips més potents de la Divisió d'Honor, doncs encara ho fa més atractiu, no? A la vegada que difícil.
Una eliminatòria de quarts de final de la Copa de Campions que es disputa a partit únic i que es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Harque de l'Espanyol entre el conjunt blanc i blau i el Mercantil.
I l'Escola de Futbol Sabadell celebra aquest mes de juny el 25è aniversari de la seva creació. José Francisco Gómez, Tanco i Lino Gutiérrez han mantingut fins avui aquesta entitat un pèl diferent a la resta de clubs de futbol de la ciutat.
Hi ha hagut moments per tot, moments alegres i d'altres més tristos, però mai han perdut la essència dels inicis. Tanco, que avui ha estat un dels protagonistes a l'Hotel Suís d'aquesta casa, ha volgut agrair la confiança que han dipositat en ells i ha dit que una de les coses que més els omple és no haver perdut la transmissió de valors i de formació durant tots aquests anys.
Quan, a l'inici, el transcurs i ara mateix, pues encara tenim que... Bueno, estem segurs de mantenir-nos en aquesta idea i a la vegada pues, animar que tothom pues, encara ho valori molt més i sincerament el camí és aquest. I en aquest sentit és una de les parts que tu has dit abans d'aquests 25 anys, que són moltes coses, però aquest concepte de transmissió de valors, de formació, ha sigut jo crec una mica l'ADN nostre, la nostra situació i que tenim que continuar i, bueno, i també millorar perquè sempre hi ha aspectes a millorar.
Una escola de futbol Sabadell que espera seguir aportant tots aquests valors durant molts més anys.
I tanquem el bloc dedicat al futbol parlant de la Copa Catalunya Femenina. Només el Sabadell ha pogut classificar-se per a la segona ronda d'aquesta competició. Planadeu i Mercantil, en canvi, han quedat eliminats.
El Planadeu va caure golejat 7-0 al camp de l'Atlètic Vilafranca, mentre que les mercantilistes van oferir una molt bona imatge, tot i perdre 0-1 a casa contra el Cerdanyola, un rival, recordem, de superior categoria. Per la seva banda, el Sabadell va haver d'esperar els penals per superar el Riudoms en un partit que van controlar en tot moment però no van saber rematar. Àngel Codina, el tècnic de les Arlequinades, destaca el bon paper de les seves jugadores i explica quin és el principal objectiu que s'han marcat per a aquests compromisos de Copa Catalunya.
I ens hem marcat l'objectiu de veure com reaccionar amb aquests partits, de com reaccionar l'equip sense la pressió del descens o sense la pressió d'haver de guanyar a tota costa. I crec que ahir l'equip va fer un bon partit perquè l'equip va estar molt més tranquil i va tenir la pilota sense por, la gent va tenir confiança per provar coses, sense estrès, per tant que crec que ara volem veure l'equip, com reacciona l'equip o com juga l'equip sense la pressió d'haver de guanyar, si no això t'enfonsa.
El pròxim partit de Copa Catalunya Femení per les Arlequinades serà aquest cap de setmana contra el Fontsanta Fatxó.
Ja falta de 6 minuts per 8:15. Parlem de celebracions, concretament la del Creu Alta Sabadell Bàsquet, que celebra aquest 2018 els 20 anys de la seva creació. Per aquest motiu, i aprofitant el marc de la Festa de l'Esport, el pròxim 3 de juny, l'entitat que presideix Enric Campós ha preparat un seguit d'actes, Joan, que han presentat aquest mateix matí.
Així és, a l'acte hi ha assistit també, a banda dels diferents representants de l'entitat, la regidora d'Esport de l'Ajuntament, Marisol Martínez. S'ha repassat la trajectòria del club durant aquests 20 anys, el seu
important creixement, passant de 80 a 400 nens i nenes en l'actualitat, i s'ha tornat a deixar clar que aposten per ser un club únicament formatiu i, per tant, no es crearà un equip sènior. Més enllà de tot això, i pensant en els diferents actes del 3 de juny, el coordinador del Creu Alta, Agustí Forrellat, ha explicat l'agenda que hi ha programada.
Tot el dia farem partits dels nostres equips de base, des dels més petits fins als més grans. A les 5 de la tarda, en aquesta mateixa sala, el Tomàs Jofresa farà una xerrada. Després, a les 6 de la tarda, farem uns partits dels nostres equips masculins i femenins grans de sèniors, que ja no juguen en el Creu Alta, però que també formen part d'ell, exjugadors i exjugadores del Creu Alta. I després, també, a última hora, a les 7 de la tarda, farem un partit de veterans entre exjugadors del Joventut de Badalona i exjugadors del Creu Alta de bàsquet.
A més, aprofitant aquesta celebració del 20è aniversari, el Creu Alta Sabadell Bàsquet presentarà oficialment l'himne de l'entitat, que ha estat composat per Lluís Oliva i Oriol Casas.
Punt final a la temporada dels equips sabadellencs de la segona B de futbol sala. Ni Escola Pia ni Natació Sabadell han pogut classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei. Això sí, els dos conjunts han acabat la Lliga amb un regust força diferent.
D'una banda, la Pia, que fins a l'última jornada ha lluitat per la tercera posició del campionat, acaba prou satisfeta. Els escolapis, tot i no aconseguir la tercera posició a la Lliga, sí que s'han classificat per la final a 4 de la Copa Catalunya per primera vegada a la història. Borja Burgos, tècnic de la Pia, dona per bona la temporada.
El primer és que nosaltres ho volíem tot. Al final som un grup de persones, de jugadors també molt ambiciós, que no es conforma amb res, però sí que posats a escollir poder haguéssim triat tots aquesta final a 4 de la Copa Catalunya. Primer perquè és una cosa que per la majoria de la plantilla és totalment nou, és únic, pel club és un dels grans objectius dels últims anys que veníem perseguint, i també perquè la Copa del Rei està molt bé, però està molt bé també si passes la primera eliminatòria.
Per contra, el Natació Sabadell va caure 7-5 en l'últim partit de la temporada contra el filial d'Atcast, tancant així un final de campionat força irregular i finalitzant a mitja taula. Malgrat tot, el tècnic Diego Blanco en fa un balanç positiu.
Al principi, quan empezábamos y tal como empezamos, no era lo idóneo, no era lo pensado terminar así, pero sí que es verdad que el equipo está hecho a la categoría, ya prácticamente estamos consolidados, como tú bien has dicho, a esta categoría.
Tots dos conjunts ara agafen vacances fins la pròxima temporada.
Gràcies, Joan.
Fins ara.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Recte final d'aquest informatiu, el poeta i traductor sabadellenc Feliu Formosa presenta 4 novetats editorials aquest 2018, a més del poemari Papallona de l'Ombra, en el que repassa la seva trajectòria. Formosa ens presenta el dietari, volíem dir, El present vulnerable, un monogràfic de la seva obra com a actor que ha publicat la revista El Procés, i també la primera traducció catalana del Meu piano blau, de la poetessa alemanya de principis de segle, Elsa Lasker-Schule.
El poeta ha repassat la seva trajectòria al matí de Ràdio Sabadell. La seva feina de traducció s'ha basat en acostar a la cultura alemanya. Només de Bertolt Brecht, per exemple, ha traduït 13 textos teatrals, 6 poemaris i un parell d'assaigs.
És difícil perquè sempre hi ha una solució millor, no? Sí, jo vaig traduir el Valentín, per exemple, la dona li diu al marit: m'has donat una medicina equivocada. I al final jo vaig buscar: m'has donat un remei que no toca. Has d'anar buscant.
El poeta i traductor també ha repassat la seva relació amb Sabadell, on encara hi té un nebot, l'exregidor socialista Joan Manau, i molts amics com el poeta i escriptor Roc Casagran. Formosa ha avisat que als 83 anys no s'atura. A l'estiu arribarà la traducció catalana de Cartes a Milena, de Franz Kafka, que ha fet la seva filla Clara i que ell n'ha escrit el pròleg. A més, també ha avançat que està treballant en el pròleg d'un altre llibre, el que li ha encarregat Isabel Casals, germana de Muriel Casals, sobre el seu pare, l'advocat i poeta sabadellenc Lluís Casals.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que la informació torna puntualment demà a les 9 del matí amb una nova edició del magazín Al Matí. I després els butlletins horaris. Més informació a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també al portal de continguts de l'emissora. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.